yourself lying helpless in her arms. You know you really love a woman. Yeah! And you love a woman, you tell her that she's really wanted. When you love a woman, you tell her that she's the one. She needs somebody to tell her that it's gonna last forever. So tell me, have you ever really, really ever loved a woman?
Doncs aquesta és la cançó del dia, aquesta cançó de Bryan Adams, amb aquest títol, que ja m'estiu més dir-ho traduït, alguna vegada has estimat realment a una dona, cançó del dia d'avui, i amb aquesta cançó hem arribat a les 12, aquell moment que hi posem una pausa publicitària i després ja comencem la segona hora d'aquí matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
...012, la Generalitat al teu costat.
Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina.
Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català.
Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al Parla.cat.
El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet.
Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals. Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català.
012, la Generalitat al teu costat.
Jazz FM, l'oasi del swing i les músiques improvisades a Ràdio L'Escala. Un menú musical suggerent, amanit per tota mena de curiositats i anècdotes. Un espai proper i divulgatiu presentat per Enric Carreras Puigbó.
Deixa't encisar per Jazz FM tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Una producció de la Ràdio Municipal de Terrassa per a la xarxa.
A l'escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Bé, doncs comencem aquesta segona hora de matins en xarxa el més calent a l'Aigüera i hem de començar parlant d'un tema que, sobre el concurs que aquesta setmana i les següents tampoc tindrem el concurs que... Tampoc no, el concurs que havien de tenir dels croissants doncs, de moment queda ajornat perquè la pastisseria Torrent fa vacances durant tot aquest mes de gener, des d'ara i tot el mes de gener, i no obrirà doncs, fins al mes de febrer. Vol dir que el concurs sobre els croissants, de moment, queda ajornat. El que sí tindrem avui és el concurs, el sorteig, diguem, ja de els oients que els hi hem donat número sobre el dècim de loteria. Aquest dècim de loteria... Encara doncs, tot aquest mes de gener i tot el mes que ve doncs, tindrem dècims per sortejar. De moment els croissants queda ajornat, però sí, els dècims queda ajornat per el motiu de vacances de pastisseria Torrent. Aclarit això, doncs, comencem ja aquesta segona hora. Comencem i, com no, ho fem amb el sumari. Què ens hi podem trobar avui? Doncs ens hi podem trobar, com cada dia, l'abans de l'informatiu, que ens portarà a la Berta d'aquí una estona. També doncs, ens hi podem trobar l'agenda, aquesta agenda d'activitats culturals, ara més reduïda, com no, Irem fins a la biblioteca perquè ens parlin de el llibre de la setmana, es facin una recomanació, ens expliquin la temàtica d'un llibre, una recomanació que ens fan des de la Biblioteca Víctor Català. Després, seguidament, un nou espai que comença. De fet, ja havíem escoltat seccions del portal Festa Festa dedicats a cançons, i ara a partir d'ara doncs, farem igual que fem amb el de Cultura, farem un sofregit de cançons. Avui, dels temes d'en Xino, escoltarem aquesta versió que Lou Bennett i Noriega Català van fer l'any 1966 sobre la cançó Georgia. Avui, per problemes personals, per assumptes personals, més ben dit, no problemes, sinó podem dir assumptes personals, no tindrem en Jordi Piqué entre nosaltres, no començarà la setmana després de vacances amb la seu abecedari musical i el seu lloc, i recuperem uns programes que vàrem passar ja fa temps, que ens van des de la xarxa, que ens parlaven d'històries, historietes, en versions reduïdes. I avui ens parlaran, una de les historietes serà de calendaris i l'altra serà d'aquesta muntanya màgica, l'Everest. La muntanya màgica aquí seria Montserrat, la muntanya màgica a nivell mundial és aquest Everest. I en tot això posarem el punt i final a la una per deixar pas a l'informatiu. I ara el que farem, saludar a aquesta hora del matí a la Berta. Berta, bon dia, bona hora.
Bon dia.
I explicar un xic el que es tractarà, fer un spoiler. De tot se'n diu spoiler, abans. Spoiler informatiu.
Un avançament.
Un avançament. Però com que ha sortit la paraula spoiler, ara tot el que expliques de... Bueno, de fet, això es pot explicar. El spoiler és allò que no es pot explicar i
s'explica.
I s'explica.
O sigui, una relliscada.
Una relliscada.
Sí.
Berta.
En aquest cas, no.
Què parlarem?
En aquest cas parlarem de medi ambient, perquè Iniciativa ha denunciat que s'ha construït una paret de pedra que talla el pas d'una via pecuària en el Parc Natural del Montgrí, a la zona de les Corts, d'aquí de l'Escala. Bé, hem anat a la zona a veure exactament què és aquest mur de pedra i que ens expliquin per què talla aquesta via pecuària.
Per aquest mur, qui l'ha posat?
Això seria una iniciativa particular.
Ah, és particular.
Però que s'entén que ha hagut de tenir una llicència. Bé, això ho explicaran en detall ells.
Perfecte.
Sí, sí, i en Miquel Pagès, que hi ha anat. Jo ara us puc fer l'espoiler perquè no sé els detalls. Què més? Parlarem de rebaixes.
Clar, estem en època de rebaixes.
Estem en època de rebaixes.
I encara no ha sortit la paraula rebaixes en aquesta casa.
No pot ser.
No pot ser, això,
doncs
el que
ja
ha passat
està.
Aquí.
No pateixis, a partir d'avui hem subsanat aquest error.
Vinga.
Parlem de rebaixes, rebaixes d'hivern. Hem anat a parlar amb els comerciants perquè ens expliquin les perspectives, com ho veuen. No? Van començar, en principi, comencen el diumenge després de Reis.
Això en principi.
Ho dic en principi perquè, com que hi ha hagut aquesta modificació de la llei que diu que es poden fer descomptes però que no es poden dir rebaixes, i que hi ha establiments de petit comerç que el diumenge de l'endemà de Reis no van obrir, perquè ja portaven molts dies treballant i també es mereixen descansar. Les grans superfícies sí que van obrir totes.
I algunes és això, que dius que ja abans ja sortia la paraula...
La llei permet fer descomptes, sense que sigui rebaixes. Clar, això també ho igualeix una mica tot. Com que a l'Escala no hi ha grans superfícies, sí que es continua mantenint allò d'esperem que arribin les rebaixes, no? I en aquest cas hi ha descomptes importants, de fins al 50%. Vull dir que si hi ha algú que digui, ai, vaig anar a comprar... Sobretot pel que fa a roba i complement, i sabateria. Després també hi ha alguns sectors que també ofereixen alguna campanya promocional, en concret.
De fet, és un regal també de Reis. A vegades hi ha aquests vals que posen cèntims per gastar les rebaixes.
Sí, per gastar rebaixes. T'has de comprar rebaixes. Roba, doncs...
Sí, és un regal que t'aporten els Reis.
No la comprarem abans, exacte.
T'aporten els cèntims o porten un val sí. per... també, i esclar, sí. aprofitant...
Clar, això acaba abans quan he dit això, no? Doncs que sobretot les grans superfícies van obrir aquest diumenge.
Sí,
clar,
sí, sí, sí.
En el cas de l'Escala no s'ha parlat d'aquest tema, Però sí que és un problema, entre cometes, el fet que s'hagi liberalitzat tant el període de rebaixes. No tothom es pot permetre oferir els productes amb més bon preu. Hi ha d'haver un marge de benefici, s'han de pagar unes despeses fixes cada mes. No?
Clar, sobretot la campanya de Nadal, que és una campanya forta pels comerciants.
Clar,
no?
Jo vaig anar per les festes de Nadal amb uns grans magatzems i amb motiu de l'any nou hi havia cartells promocionals que deien amb motiu de l'any nou t'oferim descomptes. Avança't a les rebaixes de Reis, no? Clar, no tothom ho pot fer, això.
No sé, suposo que l'Obet o les Unió... Perquè, esclar, això afecta aquí l'Escala i també altres als altres municipis.
I de retruc també acaba afectant, perquè potser gent de l'Escala decideix agafar el cotxe i marxar, perquè, esclar, sí.
Però, esclar, nosaltres estem en igualtat, no sé, podien dir també els comerços de Tarruella, Castelló d'Empúries, no sé si Figueres...
Sí, clar, quan es va fer el Black Friday, recordo que els comerciants de l'Escala deien... Al principi érem una mica reticents, no? Perquè ja es fan períodes de rebaixes i també es fa la botiga al carrer, ja hi ha oportunitat perquè el consumidor trobi els productes a més bon preu. Però, clar, si tothom fa el Black Friday i tu no el fas, també quedes desfassat.
Sí.
T'has d'acabar adaptant.
No, esclar, tot el que va sortint ja és
de
sèrie, ja has de pujar al carro.
Has d'acabar fent el que puguis, però no pots estar al marge de les novetats, no? Bé, després d'aquest parèntesi que sempre acabem comentant les notícies en lloc de només informar.
No, si al final farem l'informatiu aquesta hora.
No, però és la tertúlia.
La tertúlia.
Aquests programes fan, no? La versió informativa. I després comenten... Bé, doncs, després d'aquest comentari direm que també parlarem dels serveis de platges, que la setmana que ve s'adjudiquen.
El servei de la neteja de les platges...
Ens referim a les bombones, als xiringuitos, que ben dit serien... bars amb terrassa, els patins en aquests serveis de platges. Sí, tindrem cultura, l'agenda cultural, amb pocs actes, i la previsió del temps.
Molt bé, Berta, te deixo un moment que vagis a buscar la llista.
Quina llista?
La del sorteig.
No, home, ja hi vaig jo.
No, que te deixo un moment que vagis a buscar la llista. Mentre vagis
explicant... Que em deixaves a mi el comandament. Anava a dir, home, això no ho facis, que és molt arriscat.
Aquí tinc
la llista.
Vas a buscar la llista, que sortejarem avui el dècim. No tenim ja els croissants, ja ho he explicat, ho torno a dir ara, perquè la pastisseria Torrent està de vacances. De moment queda ajornat el dels croissants de divendres, però sí que tindrem el dècim. Te deixo que vagis a buscar la llista.
Ah, mira, tenim un hostesso. Que ens...
L'hostesso?
Sí. Que entrarà en aquest moment a l'estudi de Ràdio L'Escala i ens donarà
la llista.
Moltes gràcies.
Perfecte.
La llista. Perfecte.
Doncs perfecte. Doncs jo ja tinc aquí el bombo, i si et sembla bé, doncs me repasses els noms dels participants.
Et repasso els noms.
Vinga.
El número 1, Dolors Lloberes. Número 2, Francisca Callol. Número 3, Anna Maria Sureda. Número 4, Carme Moriscot. Número 5, Manolita González. Número 6, Ximinis. Número 7, Carme Coll. Número 8, Carme Pallarès. Hi ha moltes Carmes, eh?
Sí.
I número 9, em sembla que diu Dolors Llop, perquè està escrit a mà.
Dolors Llop.
Sí.
Així han de posar els del número 1, el número 9.
9, sí.
I com tu me diguis, jo... Tu que ara estàs fent de nena de Sant
Ildefonso... Hi ha dos dècims, eh? Dos.
No, un. Aquesta setmana tenim un, que és el 41.345, que és d'aquest de la Lliga Endesa, que sempre surt un club, aquesta vegada del bàsquet.
I que l'han de venir a buscar abans de les 3.
Abans de les 3.
Perquè el sorteig és avui.
Se sorteja avui. Esperem que hi hagi sort. El número és maco, eh? El que passa és que a vegades els macos no surten mai.
Això de maco és molt relatiu.
Clar, dius 41.345. Va. No? Si el veus allà, dius, està bé, no?
Sí, no, potser complicat. No toca, és tan maco que no toca.
Clar, si fos 0013, ja no el vas
a casa no el agafes. Això està corrient, el comptador de números?
No, el comptador fins que jo no. Fins que tu no me diguis, jo no pitxo.
Vale. Ara no sé què deia.
Parlaven dels números macos i lletjos.
Que hi ha hagut algun any que ha tocat algun número molt lleig.
Sí.
Recordo, eh? Ah, comença amb 2 zeros.
Sí. No,
que el 0 és lleig.
Però, de fet, com anem, la majoria de la gent, no tots, però la majoria, sempre anem a buscar un número que sigui maco. No anirem a buscar, per exemple, ja et dic, un 0013, quasi no l'agafaràs mai.
Entre el 13 i els
0, Ja no l'agafaràs mai,
I
clar.
I potser toca,
després te n'arrepenteixes, perquè l'has tingut davant del nassos, i després te fos cop de caps a la paret, que burro que
sigui. No has de mirar mai, jo no miro mai els números.
Jo
perquè després penso, com me'n recordi del que he rebutjat i toqui,
No.
Jo, és igual, aquest, ja va bé.
Jo, el primer que veig, ja de seguida, pum.
Sí, clar.
Si vas, compres així els números del sex, o a vegades vas buscar loteria, ja el primer, brum, aquell. Ja no miro tots els altres.
No tries,
fixat amb aquell.
Perquè després, si
te'n recordes... Clar, si te'n recordes, ja Sap molt de greu. O aquells, també després hi ha aquells que sempre juguen el mateix número, i el dia que no el compren és el dia que toca. Això ha de ser horrible, Això és per fer talar d'Aquíria. Això és horrorós, eh? Aquells que estan abonats amb un número i diuen, va, descansaré un xic.
Aquesta setmana no hi vaig, però no tinc temps.
No tinc temps.
No es pot fer.
No. Bueno, tu, com me diguis, jo
prou,
el premo.
Doncs, ja està, prou.
Prou? Doncs el número 5.
5 és la Manolita González.
Doncs mira. La Manolita González li torna a tocar dues setmanes.
Ara
anava
a dir, ja que sí,
que sí, dues setmanes. Sí, sí,
eh? Aquí, I també era jo, la niña de Sant Ildefons.
Sí, li estàs donant sort.
Sí, eh?
Molt bé, doncs ja ho
saps. Doncs ja està, ja me'n vaig, Joan.
Molt bé,
ja
doncs Berta, t'esperem a la una després per parlar de notícies, eh?
Adéu-siau.
De fet, avui és el teu últim informatiu,
eh? Sí, ho hem de dir, això. Sí. Ostres, que malament.
Sí,
ho hem de dir, que demà torna la Bel de
demà
vacances.
Demà ja torna la Bel.
Esperem que vingui ben recuperat, ben descansat.
I tant.
I amb forces per començar la temporada 2018.
2018, sí. Aquest segon o tercer trimestre, no sé quins en portem.
Seria
segon trimestre, no?
Segon.
Molt bé.
Seguir el segon trimestre d'aquest curs escolar, però seria l'inici del 2018.
Exacte. Ho deixem aquí, Berta?
Apa.
Vinga.
Adéu.
Doncs bé, el número ha tocat dues vegades, no recordo què hagués passat, a la Manolita, la setmana passada, aquesta setmana, i bé, això és el que ens dona el nostre generador de números a l'azar, doncs que ens ha tocat aquest número, el número 5, de l'1 fins al 9, el número 5 genera números a l'azar. Molt bé, doncs felicitats, recordem que abans de les 3 hem de venir a buscar aquest número, aquest dècim, i que els croissants de moment queda la cosa ajornada per motiu de vacances, de pastisseria Torrent. Esperem doncs que passin unes bones vacances i la tornada ja comentarem doncs com si aquest concurs encara continuarà o de fet ja ho deixarem amb els que hem regalat. De fet, doncs també agrair-los tant amb ells com a l'anxova milionària, aquests regals que ens van fent setmana a setmana a tots els nostres oients, o altres concursos que també tenim pendents que entrin, però tot això ja irem informant. Ara el que sí posem és música que ens arriba de Cobla Orquestra Mongrins amb aquest 039. Què li passava al 039? Els Mongrins ens ho canten.
Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena. Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena. Y al llegar a la carretera, allí me dejó llorando. Y al llegar a la carretera, allí me dejó llorando. Yo le dije, mi morena se fue llorando y a mí esas cosas me duelen. A mi morena se fue llorando y a mí esas cosas me duelen. Se la llevó ese maldito carro, ese 039. Se la llevó el maldito carro, ese 039. Yo le digo, se la llevó.
consuelan los muchachos cuando lloro a mi morena. Y me consuelan los muchachos cuando lloro a mi morena. Ay, ella me dejó un retrato para que me acuerde de ella. Ay, ella me dejó un retrato para que me acuerde de ella. Yo le digo... Solita me dejó con los muchachos. Ay, mi morena se fue llorando y solita me dejó con los muchachos. Se la llevó el maldito carro ese 039. Se la llevó el maldito carro ese
039, Cobla Orquestra Montgrins, 12:21 minuts, i és aquell moment que ens toca parlar de llibres. I per fer-ho ens anem fins a la biblioteca i saludem a aquesta hora del matí. Lídia Solés, Lídia, bon dia, bona hora i bon any.
Bon any.
La biblioteca s'hi reincorporen també aquesta setmana, després de totes aquestes descans que van fer per Nadal. Lídia, com sempre, com cada dijous, sempre et demanem que ens expliquis un llibre, que ens comentis un llibre, llibre de la setmana.
Sí, comentaré el Camí de les Aigües, de Carme Martí, que és un cant a la cuina fet amb amor i un homenatge a les àvies.
Carai, molt bé.
Sí, dones anònimes que davant les adversitats no es van deixar vèncer, molt treballadores, i que amb la seva energia van contribuir a crear doncs, una part de la història del nostre país. Carme Martí crea la seva novel·la a partir de dos fils entrellaçats. Per una banda hi ha una història basada en fets reals, que és la vida de la seva àvia, la cuinera Maria Badia, i per altra banda hi ha una història actual fictícia que té com a protagonista una professora amb problemes emocionals que tot sovint visita la seva àvia i li llegeix en veu alta un llibre sobre una cuinera. Tot plegat és una història sobre dues dones valentes. La història de la Maria Badia és com la de tantes joves de poble que abandonen el món rural per anar a servir a cases de famílies benestants a la ciutat. Es forma com a cuinera a l'escola fundada per Francesca Bonmaison i pateix la guerra civil i ha d'adaptar-se a una situació difícil de postguerra. Al quadern de receptes, l'àvia Maria explica també tot el que ha viscut. Les criatures que ha cuidat, les cases on ha cuinat, l'amor i el desamor, l'amistat, la família, la guerra, la seva passió pels fogons. Les seves paraules ens obren els ulls a una qüestió interessant: conèixer la mirada femenina de la guerra. I per fer el llibre més atractiu, l'autora ha creat una pàgina web del llibre on es pot aprendre a fer realitat els plats tradicionals de la Maria Badia. També permet conèixer els espais per on es passeja el personatge al llarg de tota la novel·la i per les escenes més emblemàtiques de la història. És una d'aquelles novel·les històriques que ens fa retornar als records d'altres temps i per gent que han viscut la guerra directament, no? Per les seves memòries i la postguerra també, i que ens fan retornar també als antics costums i antigues històries explicades.
Molt bé, doncs gastronomia i literatura tot junt, eh?
Sí,
sempre
sí,
sí. Marida bé, eh?
Sí, tant.
Doncs aquest Camí de les Aigues de Carme Martí, el llibre recomanat, el llibre que ens ha explicat Lídia. Lídia, suposo que ja començant l'any també projectes per la biblioteca, coses noves, novetats que ens puguis explicar?
Bueno, mira, avui tenim el Cafè Filosòfic, que és una de les activitats habituals. Llavors, la setmana que ve, el dia 19, penso és la setmana que ve, o l'altra deu ser, que tenim Hora del Conte i Taller, sobre un llibre molt interessant que tenim aquí a la biblioteca, que se'n diu Llana d'Ojo, i és un llibre molt maco, tipus àlbum il·lustrat, doncs llavors farem una adaptació en conte i al darrere doncs, els nens podran posar en pràctica el que els hi ha ensenyat el llibre. I llavors continuem doncs, amb el grup de lectura de teatre, la sortida al teatre, que si algú hi està interessat encara tenim places lliures pel dia 27 de gener, i el grup de lectura de novel·la. Aquestes són les activitats d'aquest mes de gener.
Doncs molt bé. Perfecte, Delídia, doncs moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I fins la setmana que ve.
Adéu, bon dia.
Camí de les Aigües, Carme Martí, un llibre doncs, bastant interessant, doncs, aquest cant a la cuina, segons ens diu des de la seva pàgina web, com anunciava la Lídia, diu un cant a la cuina fet amb amor i un deliciós homenatge a les àvies treballadores. Llibre recomanat per el llibre recomanat de la setmana. També el podran trobar comentat a la nostra web, perquè tots els àudios de les col·laboracions pròpies de l'Aigüera sempre estan a la nostra pàgina web radiolescala.cat. Allà hi poden trobar programes a la carta. S'han perdut algun programa, s'han perdut alguna notícia a l'informatiu, algun programa sempre de producció pròpia, doncs ho poden trobar en allà. Sempre doncs, els programes a punt per ser escoltats com es vulgui i quan es vulgui, no tan sols ja els propis de ràdio, sinó que també hi ha un enllaç que poden anar també, si volen, a la pàgina de Canal 10 Empordà, a la pàgina de la televisió, igual que ells, doncs també tenen un enllaç per venir a les nostre, a la nostra pàgina. Molt bé, doncs continuem, 12 i 26 minuts. Hem passat per la biblioteca i ara passem per l'agenda.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
Una agenda d'activitats culturals que, com ja dèiem, doncs amb poques novetats, poques coses, només a destacar aquesta cursa de la dona que té lloc aquest diumenge, la segona edició de cursa de la dona, que es començava la temporada l'any passat, ara fa un any, i bé, doncs, amb molt bona acollida per part dels participants, una carrera doncs, que va agradar i aquest any se'n celebra aquesta segona edició. I per altra banda, doncs, també, com no destacar, aquestes visites romanes que es fan el mes de gener a 12:15 al jaciment d'Empúries, dissabte, dia 13 i diumenge dia 14, i també, com es deia, el cafè filosòfic que ens ara comentava la Lídia. Bé, doncs aquestes són algunes de les activitats, les poques activitats que tenim per aquesta setmana. Després del període de Nadal, les activitats s'han baixat, però es continuen sempre, cada setmana, alguna cosa o altra sempre s'organitza aquí, en el nostre municipi, a l'Escala. Dotze i vint-i-vuit minuts del matí. Bé, i anem a escoltar una altra peça musical d'orquestres, recordant una orquestra que de moment s'ha agafat... Jo dic un descans, m'agrada dir un descans perquè m'agradaria doncs, que hi tornessin. Ha marcat tota una època l'orquestra Plateria, que ens ha fet ballar moltes festes al seu ritme, d'aquestes cançons que ells van fer versions pròpies, versions populars d'aquestes cançons que s'escoltaven ja per les diferents orquestres de ball, però ells van donar un altre estil i també van fer un llançament de, no de coses noves, sí que han fet coses noves la plateria, de producció pròpia, diguem, cançons que han fet ells, però sempre doncs, han fet versions de temes estàndards, de temes ballables. I una dels que al començament els va donar més renom, quasi tots relacionem, a part, no és a Pedro Navaja, perquè també doncs, va ser una dels que els va donar bastant de renom, era aquesta camarera de mi amor, aquesta plateria.
En este bar te vi por vez primera, sin pensar te di mi vida entera. En este bar brindamos con cerveza, en medio de tristeza y emoción. En este bar se hablaron nuestras almas, se dijeron frases deliciosas. En este bar pasaron tantas cosas, por eso vengo siempre a este rincón. Sírveme otro trago de ron y toma tu cerveza junto a mi corazón. Tú eres la camarera de mi amor.
Camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor.
Ven y tómate tu cervecita, pero juntito a mi corazón.
Camarera de mi amor, ens ho cantaven a l'orquestra plateria liderada durant tota la seva història per Manel Josep, fins que va decidir posar-hi punt i final. Esperem que no sigui un punt i final, sinó que sigui un punt i continuació. I algun dia es torni a recuperar l'orquestra plateria que, juntament amb la Salseta del Poble Sec, d'aquestes formacions que tant i tant ens han fet ballar d'una manera molt diferent, perquè estàvem sempre acostumats una generació als ritmes de les cobles orquestres i ells van trencar un xic amb aquest sistema i bé, doncs, amb molt bona acollida. Bé, 12:33 minuts i continuem. Amb una secció que estrenem aquest nou 2018. És un sofregit. Tenim un sofregit de cultura i ara tindrem el sofregit de cançons del portal Festa Festa, aquestes seccions musicals. Havien tingut el Rour en Folk, havien tingut els temes d'en Xino, doncs cada setmana tindrem un sofregit d'aquestes seccions, afegint-hi d'altres, com és la sopa de cançons, que és dedicada al públic més infantil, i també a les cançons picants i alguna que altra. Això farà que cada setmana tinguem aquest sofregit d'una secció, d'un tema d'aquestes seccions. I avui hem començat per els temes d'en Xino. Xino és Josep Maria Francino, dels que ell es dedica a cercar aquestes versions de cançons conegudes, interpretat, diguem, per als que no van ser els que la van enregistrar o no van ser els que la van crear i després la van fer popular. Aquesta vegada amb el tema Georgia, un treball en català que van fer Lou Benet i Núria Feliu. Això va ser l'any 1966. Si li sembla, l'escoltem.
Festa.
Els temes d'en Xino, en Josep Maria Francino.
Era el 1966 i el nostre petit país esclataven els 16 jutges com a trobadors catalans i alguns grups de rock i folk que feien versions d'aquests gèneres en la nostra llengua. I entremig de tots ells, com una illa solitària, hi era la Núria Feliu. Ella no creava cançons, ella les recreava. I un dels seus treballs més celebrats va ser la seva col·laboració amb el gran organista de jazz Lou Benet. I avui n'escoltem aquesta versió del clàssic Georgia.
Georgia, Georgia, et duc a dins com la set que m'acompanya pels camins. Georgia, Georgia, jardí tancat del meu cor que no es vol planya del passat. La mola del Calls Bar duia sons d'enllà del mar, ven i fent el plorigó tocava una cançó. Georgia, no cal morir quan la vida em sigui estranya, torna a mi. Thank you. la gramola del Calls Bar duia sons d'enllà del mar. Ven i fent el plorico tocava una cançó, Georgia. Georgia, no cal morir quan la vida em si estranya. Torna a mi, quan la vida em sigui estranya, torna a mi.
Georgia, en català, amb la Núria Feliu i el Lou Bennett, el 1966.
El més calent a l'aigüera.
El sofregit de cançons avui amb els temes d'en Xino, amb aquest tema en català del Núria Feliu, acompanyat de Lou Bennett, l'any 1966. Com hem dit, avui en Jordi no estarà entre nosaltres, començarà les seves vacances, tornarà més ben dit de les seves vacances dijous que ve, avui per una sèrie d'assumptes no podia estar aquí entre nosaltres, ja ens ho ha comunicat aquest matí, i avui han recuperat una secció que fa temps havien passat aquí a Matins en Xarxa, bueno, aquella època encara no hi havia la paraula de Matins en Xarxa, el més calent a l'aigüera, i són aquelles historietes, aquelles petites històries sobre temes. Avui escoltarem dues, una sobre calendaris i l'altra sobre l'Everest. Unes historietes que ens arriben, com deia, des de la xarxa de comunicació local. Comencem, doncs, amb els calendaris. Historietes.
Avui a les historietes parlarem d'un tema que s'allarga des del principi dels temps i que segurament per això és ben difícil de tractar. Emperadors, reis, tots hi han dit la seva i d'una manera o altra han condicionat la història i directament el dia que vivim. I és que no és tan fàcil dir que avui és dissabte o dimarts. Tota aquesta entrada tan críptica per dir que avui parlem dels calendaris. La paraula calendari ve del llatí calenda i és un compte sistematitzat del temps utilitzat per organitzar-nos cronològicament i ve de fa molt, molt, molt temps. Bé, tant temps tampoc, eh? Quan diem fa molt temps, ens referim a quan l'home tot just acabava de baixar de l'arbre i es dedicava a observar la natura. Així va sorgir el primer calendari, que es basava en el cicle lunar. Cada 28 dies hi ha lluna plena, i això es repetirà fins que algú apagui el llum. De fet, la setmana de 7 dies també es basa en la lluna, doncs cadascun dels seus 4 cicles dura 7 dies. Actualment, però, la majoria de calendaris tenen com a referència el cicle de la Terra al voltant del Sol. Per això l'anomenem calendari solar. El primer calendari solar ve de l'antic Egipte, de l'època del faraó Cheopskef, cap allà al 2500 abans de Crist. Ja aleshores, l'any tenia 365 dies dividits en 12 mesos de 30, organitzats en 3 setmanes de 10 dies. Al final del darrer mes, s'afegien 5 dies per completar l'any solar i es dedicaven als déus egipcis. Podem dir que van inventar l'any tal com el coneixem, però això dels 5 dies d'afegitó era molt imprecís. Els romans van tenir també el seu propi calendari solar, creat cap a l'any 700 abans de Crist, el calendari romà de 355 dies. L'any començava al març, anomenat Màrius en honor al déu Mart. Aquests seguien Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, October, November i December. Al poc temps es van afegir dos mesos més, Januarius i Februarius. Van caldre gairebé 6 segles per fer una revisió a fons. Al 45 abans de Crist, l'emperador romà Juli César va encarregar a l'astrònom Sosígenes un nou calendari, el calendari julià. El científic va fixar l'any en 365 dies i 6 hores, un càlcul molt exacte considerant que els telescopis no abundaven. El traspàs entre un calendari i l'altre va ser molt complicat i Juli César va distribuir els 10 dies extres entre els 7 mesos que en tenien 29. També es va decidir que cada 4 anys s'afegiria un dia al calendari per compensar aquestes 6 hores que dèiem. Fins aquí tot molt maco, però a vegades el poder és capritxós i Juli César va afegir un dia al juliol, el mes del seu naixement, que va adoptar el seu nom per donar-se un homenatge. August va fer el mateix amb l'agost, per no ser menys. Aquests 2 dies van ser robats del febrer, que com que no tenia cap emperador que fes de mecenes, es va quedar en 28 dies i es va guanyar l'adjudicació del dia extra cada 4 anys.
Sacrosanctus Domine.
Per una cosa o per l'altra, el calendari julià no acabava de ser exacte. L'any 1582, el papa Gregori XIII tenia poca feina i per distreure's va decidir encarregar un nou calendari al jesuïta alemany Christopher Clavius, el calendari gregorià. La reforma va tenir 2 aspectes principals. D'una banda, es va ajustar el desfàs acumulat dels darrers 1.600 anys i es va fer de la següent manera. L'endemà del 4 d'octubre del 1582 no va ser el dia 5, sinó dia 15. Oh. Per aconseguir que no hi hagués més desfassos en el futur, es va establir una norma matemàtica i us recomano que agafeu paper i llapis. Els anys de traspàs acabats en 2 zeros deixaven de ser de traspàs, excepte si les 2 primeres xifres de l'any eren divisibles per 4. Segons el calendari julià, els anys 1600, 1700, 1800, 1900 i 2000 eren de traspàs, però segons el gregorià, només ho havien de ser el 1600 i el 2000. Aquest nou calendari va ser assumit poc a poc per molts països i és el dia avui en dia. Fins que algú amb poder tingui poca feina i en decideixi fer un altre. Mentrestant, es produeix un desfàs de 3 dies cada 10.000 anys, que tampoc ha estat tan malament, dic jo. Fins aquí, la història dels calendaris és força enrevessada, però comprensible. Doncs preneu paciència, perquè mediar el temps ha estat el hobby preferit de la humanitat i avui en dia conviuen més de 40 calendaris. Si expliquem tots i cadascun d'aquests 40 calendaris que conviuen a la Terra del segle XXI, aquesta secció podria durar tant que estaria desfasada abans d'acabar. Per tant, millor anem per feina i ens quedem amb els més extensos. Un d'ells, per motiu obvi, és el xinès i estem d'acord amb que tots ens fa bastanta gràcia. Es va establir cap al 2637 abans de Crist, segons el nostre calendari, i disposa 5 cicles de 12 anys regits per diferents animals. Rata, toro, tigre, llebre, drac, serp, cavall, ovella, mico, gall, gos i porc. Aquest calendari tan zoològic és lunisolar i extremadament complicat, així que ens quedarem amb l'important. Compta 12 mesos lunars, entre 353 i 355 dies per any, amb setmanes de 10 dies. Cada 3 anys s'intercala un any amb 13 mesos per lligar-ho tot. Un altre calendari que comentarem breument és l'hebreu, que també és lunisolar i que s'assembla força al xinès. Ara bé, aquest calendari fixa l'inici de tot plegat amb la gènesi del món, que, segons la tradició jueva, és el 7 d'octubre del 3761 abans de Crist. Per tant, ells van ja per l'any 5771. Pel que fa al calendari musulmà, és un calendari lunar que es basa en cicles de 30 anys. Els 30 anys del cicle es divideixen en 19 anys de 354 dies i 11 anys de 355. Els de 354 es diuen anys simples i es divideixen en 6 mesos de 30 dies i 6 de 29. Els anys de 355 dies es diuen intercalars i es divideixen en 7 mesos de 30 dies i 5 de 29. Resumint, 33 anys musulmans equivalen a 32 anys gregorians. Per acabar, declararem el calendari persa com el més exacte de tots. És un calendari solar que comença el 23 de març. Es va adoptar el 1925 nostre i es considera més exacte i precís que el calendari gregorià, perquè el seu desfàs passa cada 3,5 milions d'anys. Té 6 mesos de 31 dies, 5 mesos de 30 i un de 29 o 30, segons sigui any de traspàs o no. D'acord, el persa és més exacte, però quina mandra canviar-se. I és que, com dèiem al principi, molts han remenat dies amunt i avall i tenim aquest guirigall majúscul dels calendaris de la història. Potser el més important no és esforçar-se en saber quin dia és, sinó dedicar l'energia a pensar què en farem. En tot cas, el que és segur és que quan es diu que aquell no sap quin dia viu, la resposta hauria de ser: no m'estranya. Àlex Solà, per a la xarxa Com Ràdio.
Una historieta que era del calendari i l'altra de la muntanya més alta del món, l'Everest.
Historietes.
La historieta d'avui s'enfila més de 8 quilòmetres amunt i gira entorn de la muntanya més famosa del planeta. Un gegant de pedra i gel que ha suposat un repte continu per als homes. Poc més de 3.000 persones han arribat al cim, conegut com el punt més alt de la Terra. Avui, a les historietes, l'Everest. Al vell mig de l'Himàlaia, marcant la frontera entre el Nepal i la Xina, s'alça la muntanya més alta sobre el nivell del mar, un pic que s'eleva a 8.848 metres d'altitud. Els nepalesos, Sagarmatha, que vol dir el front del cel, i els xinesos li diuen Kobolongama Feng, la mare de l'univers. El nom més comú per nosaltres és Everest, en honor de Sir George Everest, un topògraf indi que va viure al segle XIX. Més enllà del nom, tots coneixem el majestuós Everest com la muntanya per excel·lència, escenari de fites històriques que han posat a prova els límits de l'home. Més de 8 quilòmetres de pujada és molt amunt, sobretot per aquells que es queixen quan l'ascensor no funciona. Fa de mal dir qui va ser el primer escalador en pujar al cim del món. Doncs vés a saber qui va atrevir-s'hi per primera vegada. Oficialment, ens hem de remuntar al 1924 i afegir-nos a l'expedició dels britànics George Mallory i Andrew Irvine. A principis dels anys 20, Mallory i Irvine tenien una sola cosa al cap: coronar l'Everest. George Mallory va ser el primer en provar-ho, l'any 1921, però la seva expedició només va arribar fins al glaciar Rongbuk, que els tallava el pas fins a la carena nord que permetia abordar el pic. No es va aconseguir la gesta, però es va obrir el camí. Mallory ho va tornar a provar el 1922, i en aquesta ocasió el grup d'alpinistes va arribar per primera vegada al llindar dels 8.000 metres. Però una allau va matar 7 xerpes que acompanyaven el grup i l'Everest va resistir, una vegada més, l'embestida de l'home. L'any 1923, George Mallory va dedicar-se a donar la volta al món per promocionar la seva tercera expedició. A la pregunta habitual de per què cal pujar l'Everest, ell sempre responia: perquè és allà. I allà va anar, a provar una vegada més fer el cim. Aquest cop acompanyat d'Andrew Irvine, que solament tenia 21 anys. Una expedició de 4 homes a la cerca d'una gesta històrica. Dos alpinistes van fer el primer intent, però van haver de fer cua per mal d'altura. I aquí va arribar el torn dels nostres dos protagonistes, el jove Irvine i l'experimentat Mallory, que ja vorejava la quarantena. El 7 de juny van començar la marxa acompanyats d'uns xerpes fins a arribar als 8.160 metres, on es va establir l'últim campament. Van fer nit i l'endemà, el 8 de juny, van iniciar l'ascensió final al sostre del món. Però mai més se'n va saber res. No van tornar a baixar. El seu amic Noel Odell seguia el seu pas des del campament base, amb un telescopi. Sempre va defensar que els seus amics havien arribat a fer el cim, però la veritat és que no hi havia manera de saber-ho. Sigui com sigui, l'Everest s'havia cobrat el seu preu i Mallory i Irvine hi havien deixat la vida. I la resta d'alpinistes d'arreu tindrien una pregunta al cap que no els deixaria dormir tranquils. Havien arribat Mallory i Irvine a fer el cim del món? Mentre el misteri de Mallory i Irvine seguia sense resoldre's, l'home seguia desafiant la muntanya i buscant coronar el món. L'any 53, una altra expedició britànica de 9 membres va intentar la gesta. El 26 de maig, dos alpinistes van arribar a 100 metres del cim, però van haver de fer cua. Per cert, com de frustrant ha de ser anar a fer l'Everest i quedar-se només a 100 metres. El cas és que l'endemà, el 27 de maig, l'expedició va fer el seu segon intent amb dos altres homes, el neozelandès Edmund Hillary i el xerpa Tenzing Norgay, natural del Nepal. I aquesta vegada sí, el 29 de maig, a 11:45 del matí, els alpinistes van fer el cim i gairebé van poder tocar el cel amb els dits. La notícia va donar la volta al món i, en baixar, els herois havien estat nombrats cavallers britànics. Hillary treia pit, el primer home en pujar al cim del món. Però ho era realment? La veritat és que no se sap. El 1999, l'expedició d'investigació sobre Mallory i Irvine va aprofitar la poca neu de la temporada per explorar la muntanya i treure l'entrellat. El cos de Mallory va ser trobat a més de 8.000 metres d'altitud. Però clar, havia mort abans d'arribar al cim o quan ja baixava. La polèmica seguia servida. La filla de George Mallory va afirmar durant anys que el seu pare duia una fotografia de la seva dona per deixar-la al cim. La foto no es va trobar entre les seves restes i, per tant, alguns defensen que ja l'havia deixat. A més, les ulleres de sol de Mallory van ser trobades a la seva butxaca, el que havien fet al cim de dia i que van morir mentre baixaven, quan la nit se'ls va tirar a sobre. Cap de les dues proves són concloents i el misteri segueix viu. Potser algun dia algun alpinista trobarà la càmera fotogràfica que duien i sortirem de dubtes. La veritat és que, tot i que s'entén l'emoció de fer el cim, tant arribar als 8.700 metres com fer els 8.848 són fites absolutament increïbles i ho podríem deixar en un empat tècnic. Tampoc es tracta de filar tan prim. De totes, una gesta de la que podien estar orgullosos, com també les gairebé 3.500 persones que han tocat el sostre del món i les moltes més que es van quedar a mig camí. Però això ja és una altra historieta. Àlex Solà, per a la xarxa Com Ràdio.
Cuando vi que te acercabas, me tuve que recordar el día en que me botaste y dijiste sin piedad, hasta luego, cocodrilo, no pasaste de quemar. Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de quemar. Ya tu amor no me interesa, ya no me molestes más. Al oír lo que diste, por poquito me morí.
Historietes, primer de calendaris, després de l'Everest, que sempre hi ha aquesta polèmica sobre si Mallory va pujar o no va pujar, si va ser el primer o si va ser Hillary, tal com ell sí que no va tenir cap problema de mostrar que havia pujat a l'Everest i de moment es considera el primer, després hi ha anat pujant molta més gent i un dels últims, aquí li han jornat, que, bueno, que li va pujar com si pugés al terrat de casa seu, quasi, quasi. Molt bé, doncs arribem ja al punt i final, com sempre, la nostra sintonia. Ja ho sabem, ja ho sabem, sí, que tot allò que comença té un final. Aquí posem el punt i final a aquesta edició d'avui de...